suport per tothom. 649-383-284. 649-383-284.
Doncs de seguida les notícies amb Borja de Maria, però abans us he de parlar d'Amurprotec, que número 1, tractaments antihumitat des de fa més de 60 anys. Si han aparegut humitats a casa teva, no ho dubtis, truca'ls. A més d'un problema estètic, són caldo de cultiu per fongs, àcars i moho. T'ofereixen servei exclusiu de diagnosi, assessorament, execució i seguiment de tractaments antihumitats definitius i basats en l'ús de la tecnologia més avançada per un equip d'experts amb una garantia de fins a 30 anys. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. 900-102-103 o amurprotec.es. I amb Amurprotec coneixem tota l'actualitat del dia. Borja de Maria, tu diràs?
Bon dia, Albert. Bon dia, Borja. A tothom. Mira, la principal notícia d'aquesta hora és que el principal assessor econòmic de Trump ha dimitit. Gary Cohn renunciarà al seu càrrec les pròximes setmanes pels seus desacords amb el president dels Estats Units sobre la imposició d'aranzels a les importacions d'acer i alumini. En un comunicat, Trump agraeix el seu excel·lent treball i el defineix com un talent rar. Cohn és l'últim en una llarga sèrie de renúncies entre els assessors més propers de Trump. El seu anunci arriba uns dies després de conèixer la marxa de la consellera i directora de comunicacions Hope Hicks. I és notícia a casa nostra que el Ministeri d'Hisenda demana a la Generalitat i a 159 institucions públiques si han fet algun pagament a diverses empreses i persones suposadament vinculades al procés independentista. Hisenda intenta esbrinar com es va pagar el referèndum i el ministeri que encapçala Cristóbal Montoro vol saber si es va fer algun pagament i per què a empreses com Mediapro, el grup Cultura 03 o Ara Llibres, o també a persones com Antoni Bassas, Toni Soler o Xavier Bosch. Totes tenen en comú vincles amb l'empresari cultural Oriol Soler. I ara a les 10 se celebra una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Facultat de Teologia de Catalunya, que avui celebra el 50 aniversari. Omella estarà acompanyat dels bisbes, de les diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca, de les autoritats acadèmiques i els professors de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I després, a un quart de 12, tindrà lloc una jornada commemorativa amb una conferència a càrrec de l'arcabisbe Luis Ladaria Ferrer, prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Aquestes són les principals notícies a aquesta hora, Albert.
Moltíssimes gràcies, Borja. Us deixem ara amb la Mercè Raga i a l'espai de consum habitual dels dimecres. Tornarem a Fórmula Lesan a 11:15. No us perdeu els consells ara de Mercè Raga i de la directora de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Del 7 al 24 de març, el millor jazz europeu i nord-americà a Terrassa. 30 concerts als principals escenaris, projeccions de cinema, exposicions, xerrades, pedagogia, swing ballable, vermuts musicals i el pícnic Jazz Vallparadís. La festa del jazz català arriba amb el 37è Festival de Jazz Terrassa. Informació i entrades a jazzterrassa.org. Divendres 9 de març, concert de Nena Frilon a les 10 de la nit a la nova Jazz Cava. A Laboratori Ismael recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratori Ismael t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a Herbolaris i per a farmàcies.
Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Cinc minuts que passen de les 10 del matí, estem en directe aquí a la Fórmula Estel, com cada dimecres, cada 15 dies aproximadament, doncs arriba l'hora del consumidor. Avui parlarem dels drets bàsics de les persones consumidores. I per què? Doncs perquè el proper 15 de març se celebra el Dia Mundial de les Persones Consumidores. Per això avui volem aprofitar per fer un repàs d'aquells drets bàsics que el Codi de Consum de Catalunya en reconeix a tots els consumidors i les consumidores. I per fer-ho comptem ja amb la presència de la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Què tal? Benvinguda.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, si li sembla, comencem per un aspecte que pot semblar molt bàsic, però que doncs a vegades això, no? Se'ns pot passar per alt o el que sigui. Quina és la definició de persona consumidora?
Doncs sí, a vegades ho tenim com molt conegut i ho repassarem, perquè sempre és bo. De fet, la consideració de persona consumidora són les persones físiques, o sigui, les persones normals, i les jurídiques, o sigui, les empreses, les que són una societat limitada, les que són una societat anònima, tots som consumidors. El que passa, quan comprem doncs, un producte o contractem un servei, però ho hem de fer no en una activitat empresarial. I m'explicaré una miqueta. Nosaltres, com a persones consumidores, normalment no fem una activitat empresarial. Anem i comprem un producte perquè ens fa falta o contractem un servei. Però les empreses petites a Catalunya, sobretot els autònoms, les microempreses, aquelles més petitones de 10 treballadors, també són persones consumidores i també estan protegides pel Codi de Consum en els serveis bàsics. És a dir, quan contracten la llum, l'aigua, el gas, la telefonia, els transports, etc., el que està considerat serveis bàsics. En canvi, les persones jurídiques no estan, diguéssim, directament protegides pel Codi de Consum de Catalunya, perquè hi ha altres lleis que ja les protegeixen i moltes vegades quan compren ho estan fent amb relacions empresarials. No sé si s'ha entès una miqueta.
La distinció.
La distinció, sí. Per tant, són persones consumidores totes aquelles persones físiques considerades pel Codi de Consum de Catalunya. Totes aquelles persones físiques, persones, i també les microempreses i els autònoms quan són serveis bàsics. Uh-huh. Per tant, també protegim aquelles empreses petitones que no tenen altres mitjans per fer-ho, com si fossin una persona física normal que està comprant un servei.
Un dels drets més destacats que reconeix aquest Codi de Consum, que hem de dir que és un Codi de Consum català...
Sí, és un Codi de Consum català i molts pocs llocs tenen codis de consum propis. Inclús l'Estat espanyol no té un codi de consum pròpiament, sinó que té una llei de consumidors i usuaris, però no té allò que es diu un codi de consum. Catalunya té un codi de consum propi, que és el que protegeix, doncs, això, el que parlàvem, les persones consumidores.
I és un codi de consum molt interessant, perquè jo me'n recordo, quan el vaig estudiar a la carrera, que era un codi de consum diferent. Per tant, nosaltres animem que la gent s'habituï també, no?
S'habituï també...
Senyora Rivera, que no tingui por a les lleis.
Que no tingui por a les lleis, perquè, de fet, les lleis podran tindre les seves mancances, sí. Però, en general, estan per protegir doncs els drets de les persones, que també tenen obligacions, però sobretot els seus drets.
I justament d'aquest dret a la protecció de la salut i a la seguretat social és un dels drets que reconeix, no?, aquest Codi de Consum.
Doncs sí, el Codi de Consum diu que s'ha de tenir cura de la salut i de la seguretat dels productes. Perquè, clar, nosaltres quan comprem productes o serveis no poden comportar riscos per la nostra salut ni per la nostra seguretat. Quan hi ha un risc molt evident per la salut, normalment es passa a Salut Pública, diguéssim, al Departament de Salut Pública de la Generalitat. Però el que hem de mirar és que amb temes de salut no ens enganyin. A vegades ens venen a vendre una cosa dient és que, escolti, això li curarà tots els mals. I no és així. Hem de mirar que no hi hagi engany. Si veiem que realment hi ha una afectació molt important per a la salut, que a vegades ho detectem nosaltres, doncs llavors ho passem a Salut Pública perquè ho investigui i faci doncs, el que tingui que fer. Però també per protegir en temes de salut doncs, aquells col·lectius que poden tenir més problemes amb salut, com pot ser la gent gran, les persones que tenen algun tipus d'enfermetat. Tot això el Codi de Consum de Catalunya ens diu que ho hem de protegir. I també hem de considerar si un producte és segur o no, perquè això és important. I aquí es té en compte doncs, les característiques d'aquell producte, els efectes que pot tenir sobre d'altres productes quan els barregem, quan els utilitzem conjuntament, la informació que s'acompanya amb cada un dels productes, de qui pot o no pot consumir, la presentació i la publicitat, a qui s'adreça, si, per exemple, és infants o gent gran, etc. Tot això fa que un producte sigui més o menys segur. I les administracions públiques, de fet, tenim l'obligació de vetllar per garantir que aquests productes doncs, arribin al mercat, que arriben al mercat, siguin segurs. I per això tenim un servei d'inspecció dintre de l'Agència Catalana del Consum.
Uh-huh. I les pròpies empreses, senyora Rivera, quan detecten un producte insegur, estan obligades a posar-ho en coneixement?
Evidentment. Quan una empresa detecta que un producte és insegur, ella mateixa ha de dir doncs, que aquell producte pot provocar algun problema. De fet, ho veiem molt, molt habitualment amb les empreses d'automoció i amb les empreses de motos. Moltes vegades ho veiem, de motocicletes, que fan alertes ells mateixos dient, escolta, els models tal, de tal vestidor, de tal altre, han tingut un problema amb tal peça i, per tant, que passin pel taller, que ho repararem, canviarem, substituirem, etc. Això són alertes voluntàries. I després, en les inspeccions, que es fan des de l'Agència Catalana del Consum o des de qualsevol altra agència de consum de l'Estat espanyol o d'Europa, ja hi ha unes alertes que són les que detectem. Si nosaltres a Catalunya detectem un producte insegur, per exemple, destinat a infants, però que no és segur, perquè pot causar asfíxia, perquè porta peces petites i pot ser un problema, doncs el que fem és posar-ho en una xarxa d'alertes que va a tota Europa. I, per tant, hi ha les voluntàries que fan les pròpies empreses, però quan no ho fan, doncs nosaltres a vegades ens en preocupem.
Ara estàvem parlant del paper de les empreses quan detecten un producte insegur, però què hem de dir dels consumidors? Tenim aquesta obligació, per dir-ho entre cometes?
Home, nosaltres agrairíem moltíssim que totes les persones que ens escolten, que són consumidores segur, perquè tots som consumidors, doncs si sospiten que un producte que han comprat no és prou segur i que s'ha de retirar del mercat, s'ha de deixar fora de l'abast de la gent, doncs que sobretot que ho denunciïn de seguida a l'Agència Catalana del Consum. Mitjançant, doncs, a la nostra web poden fer aquestes denúncies, de dir, escolti, jo he anat a comprar un producte que no és segur, i de fet ens en arriben moltes vegades. L'altre dia ens arribava, per exemple, un producte que diu que dona vitalitat, no?, d'aquests naturals, que deien, home, si això es fa aquesta prova, doncs desfasta el suro, per tant, porta cetona. Per tant, comproveu si realment és així o no és així. En aquest cas, com que afectaria directament a la salut, i nosaltres estem alerta d'això, doncs ho passem a Sanitat, a Salut, al Departament de Salut, perquè també faci les analítiques, però a vegades les fem nosaltres també. I si detectem això, ja fem directament l'alerta, dient al tanto que això no es pot comercialitzar perquè s'està enganyant el consumidor. A vegades pot ser que no hi hagi perill, per això treballem molt amb l'Agència Catalana de Salut Pública. A vegades no hi ha perill per la salut, però sí que s'està enganyant d'alguna forma el consumidor perquè no s'està posant en l'etiquetatge quins productes porta. I algú podria ser al·lèrgic o podria tenir algun problema amb
una intolerància,
etcètera.
Avui estem repassant drets bàsics de les persones consumidores. Tu, que ens estàs escoltant, estàs consumint ja,
sí,
no?
De fet,
per exemple.
Sí.
Vull dir, és que és el que estava comentant la senyora Rivera. O sigui, tots som consumidors.
Tots som consumidors.
I consumim molt durant el dia. No, no podem arribar a ser conscients, no?
De... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Només sortim de casa a vegades, i serveis o un servei públic, sí, com pot ser una ràdio o... Consumim constantment.
Eh? Doncs bé, estem parlant d'això, de l'hora del consumidor, dels drets bàsics de les persones consumidores, i com sempre ho estem fent amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Bé, en l'àmbit de la protecció de la salut, que és un tema molt important,
sí,
l'agència lidera projectes molt interessants i també necessaris, com ara la taula per la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.
Doncs sí, aquest és un dels projectes en els que nosaltres treballem moltíssim. Ja dic, ja hem dit que el Codi de Consum de Catalunya ens diu que hem de tenir cura de col·lectius que puguin estar afectats per temes de salut. I aquest va ser un dels temes que ja es va començar a treballar fa 4 o 5 anys, de totes les persones que patien, doncs, anorèxia, bulímia, bàsicament noies, també algun 10% de nois, gent jove, gent molt jove, adolescents moltes vegades... I vam començar a treballar en aquest sentit, a dir, home, hem d'intentar, doncs, que el que es posa en el mercat no provoqui en aquestes persones més trastorns dels que ja hi ha. Avui en dia, inclús hi ha altres trastorns, com pot ser l'afartament, no només l'anorèxia o la bulímia, sinó que hi ha diferents trastorns alimentaris. I aquí, doncs, primer es va treballar el tema de la publicitat, de com havien d'estar, doncs, la publicitat... Després, fa un parell d'anys, l'any passat vam presentar els resultats, vam treballar a internet, com dintre internet, les xarxes socials, etc. Tot aquest tema es desenvolupa, i en aquest moment estem treballant, doncs, la família cuidadora, quin paper desenvolupa en aquest tipus de trastorns alimentaris i com pot ajudar amb tot plegat. I, per tant, pensem que és, doncs, una bona iniciativa, però que, igual que fem això, doncs, a vegades podem treballar, doncs, amb altres persones que tinguin altres trastorns. I, per tant, és important que tal com ens diu el Codi de Consum, aquests col·lectius, i aquest, en aquest cas considerem que és molt important, perquè hi ha al voltant d'un 5-6% d'adolescents que poden tenir trastorns alimentaris, a vegades no són massa greus, però... és molt important que nosaltres treballem també en aquests temes.
I molt joves, no? Cada vegada més joves.
Doncs molt joves. A vegades és sobre els 9-10 anys poden arribar a començar.
Pell de gallina,
I en aquests moments s'està veient també que ja hi ha recaigudes a nivell d'adults. Ja no només afecta també adolescents, sinó a nivell d'adults. En principi, bàsicament, eren noies. També ara hi ha al voltant d'un 10% de nois que ho pateix. I, per tant, doncs, és important de com es presenten les coses, quina publicitat es fa als productes, com es presenten les passarel·les de moda, tot aquest tipus de coses que pensem, doncs, que és important que es faci ben fet.
En l'àmbit de la salut, un altre projecte destacat seria el pacte per les persones celíaques.
Clar.
Que aquest és en col·laboració amb l'Associació Catalana de Celíacs.
Exacte. Per exemple, aquest és un altre tema que treballem també des de fa 10 o 12 anys, des de l'agència, perquè, clar, les persones celíaques arribava un moment que tenien molts productes a la seva base fa uns anys. I el que s'ha fet, hi ha un mercat, les empreses també han de veure el seu mercat, no ens enganyem, però a vegades també s'ha de demanar que s'etiqueti molt bé, perquè l'etiquetatge és molt important per a aquestes persones.
Exacte.
És molt important que tinguin menys de una quantitat de partícules per milió de lo que no poden consumir. I, per tant, és molt important l'etiquetatge. Aquí hem treballat molt amb l'etiquetatge i, de fet, tenim aquest pacte que fem amb l'Associació Catalana dels Celíacs, en el qual tenim més de 150 o 160 empreses ja adherides en aquest pacte, que es comprometen a etiquetar molt bé tots els productes. Hi ha al voltant de 3.000 productes ja en el mercat per a les persones celíaques. Per tant, també poden consumir moltes més coses que abans no podien consumir. I pensem que, sobretot, és importantíssim que l'etiquetatge estigui ben fet.
I sobretot també en l'àmbit de la restauració, en les cartes, no? Cada vegada ens acostumem més a veure...
Cada vegada ens hem d'acostumar més, i aquest és un tema, és un altre aspecte que també treballem, que són tots els al·lèrgens, no només els celíacs, sinó tots els al·lèrgens. Hi ha persones doncs, que no poden menjar fruits secs, hi ha altres que no el peix, o poden ser els ous, pot ser la llet. Per tant, també amb el sector de la restauració estem treballant que cada cop més en les cartes dels restaurants, ni que siguin les icones, aquelles petitones, es posi quins són els productes que poden contenir al·lèrgens. De totes formes, hi ha una obligació per part de tots els processos que fabriquen alimentació o que el transformen, com poden ser també els restaurants, de tenir, si no ho tenen a les cartes, de tenir demanant-ho al cambrer o demanant-ho a les persones que porten als restaurants, han d'informar de quins al·lèrgens porten cada plat. I aquest és un altre dret que tenim, perquè això també ve d'una directiva europea, i per tant les persones que tinguin algun tipus d'al·lèrgen, algun tipus de producte, que sàpiguen que poden demanar-ho tant en la botiga quan ho compren, com en el restaurant quan van a menjar, aquest plat que em menjaré, quins al·lèrgens pot portar. I estan obligats a tenir-ho, i també hi ha unes fitxes que han de tenir. Però el més pràctic és que estigui en les cartes dels restaurants, doncs al costat de
que
cada...
Que detalli, no?
Sí, i poden ser les icones, una que porta un peixet, ja hi són, per tant, és important.
Senyora Rivera, els consumidors també tenim reconegut el dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
Doncs sí, tenim dret a que les nostres relacions de consum es respectin dos principis. El principi de bona fe i el d'equilibri entre els nostres drets i obligacions com a consumidors i els de les empreses amb les que tenim aquesta relació. És a dir, que hi ha d'haver un equilibri. Per exemple, posem algun exemple, perquè a vegades això no s'entén massa.
Ajuda, ajuda en els exemples.
Tenim el dret a rebre una còpia dels contractes que signem. Sempre, telefonia, que ho fem per telèfon, escolti, envia-me'l per internet, envia-me'l per correu, envia-me'l d'alguna forma. Tenim dret a tenir aquest contracte. Estaven informats i que no siguin abusives aquestes clàusules. O sigui, per l'empresa no té cap problema, en canvi pel consumidor si té que reclamar alguna cosa, escolti, jo li dic que això li costarà tant cada mes en el contracte, però que quan jo vulgui li puc apujar, no, perdoni. Això seria abusiu.
Exacte.
No hi hauria un principi de bona fe, que diem. I no seria equilibrat. Per tant, o disposar dels justificants de tots els pagaments que fem, o exigir el contingut de les ofertes que ens fan en promocions i publicitat, o gaudir doncs, d'una atenció adequada quan ens presten un servei, que ens tractin bé, que ens informin bé de la qualitat dels productes que comprem, i també aquí, per exemple, nosaltres, amb aquests interessos econòmics i socials, el que hem treballat molt des de l'agència, a part de treballar, o sigui, de fer d'inspecció, de fer de mediació i de totes aquestes de reclamacions, també treballem altres temes, com hem vist, amb l'anorèxia, la bulímia, els celíacs, però també treballem el tema de la pobresa energètica. Hem d'intentar que tothom pugui tindre com a mínim, una mínima qualitat de vida amb els que són els serveis bàsics de la llum, l'aigua i el gas.
Parlem també de la importància, ara se'ns ha tirat el temps a sobre,
sí.
Parlem de la importància dels drets, com ara la protecció jurídica, administrativa, també el dret d'indemnització, com també el dret que podríem tenir a la informació, l'educació i la formació.
Home, tenim dret a que se'ns repari, se'ns indemnitzi per aquelles coses, aquells danys doncs, o perjudicis que se'ns hagin fet. I per això tenim la mediació i l'arbitratge, que ja en vam parlar l'últim dia. I el dret a la informació, que és fonamental, per exemple, per utilitzar amb seguretat de manera satisfactòria tot allò que comprem, no? O per valorar abans d'adquirir un bé o un servei, doncs els preus, les tarifes, o sigui, la informació és bàsica, i si hi ha alguna indemnització a fer. I també nosaltres, els organismes de consum, intentem informar dels drets que tenen les persones. Les empreses ho han de fer dels productes i els serveis, i nosaltres, els organismes de consum públics, ho hem de fer de les persones. I per això també tenim l'Escola de Consum, que ens ajuda a poder doncs, a formar bé a tots els futurs consumidors, que seran totes les persones joves que estan a primària i secundària.
I a què consisteix, senyora Rivera, el dret a la representació, la consulta i la participació?
Doncs el dret a la representació, la consulta i la participació es fa mitjançant les associacions de consumidors. Les associacions de consumidors, algú no haurà sentit a parlar,
sí,
no? Vull dir, n'hi ha bastantes, algunes se senten més que d'altres. Jo ara aquí no diré noms, perquè tampoc no cal fer publicitat d'algunes o altres. Algunes són molt específiques per temes, altres són associacions que en general tu et fas soci i quan tens qualsevol problema ells t'assessoren, et donen la informació i a més et poden fer doncs, la mediació. Per tant, és una altra manera, doncs, són entitats privades, no són entitats públiques, sense ànim de lucre, t'hi has d'inscriure i poden informar, defensar doncs, a la gent que n'és soci i gestionar conflictes de consum. Bàsicament.
El codi de consum, recordem-ho, això és molt important, eh? També reconeix els drets lingüístics dels consumidors. Què ens en pot dir?
Sí, aquest és un tema ara molt candent, eh? De tot el tema dels drets lingüístics. El codi de consum ens diu que les persones consumidores tenen dret a rebre en català, que tenen el dret de poder-se que t'entenguin en català, això d'entrada. No cal que te'l parlin, però que tu no hagis de canviar de llengua quan estàs parlant oralment. Per tant, si jo vaig a una botiga, no tindria per què canviar de llengua. Tampoc l'altre té l'obligació, entre privats, de parlar-me en català, però com a mínim que m'entenguin jo no hagi de canviar com a persona consumidora. Però després tot el que són les invitacions de compra, és a dir, les ofertes, tot aquest tipus de coses, hauria d'estar en català. També tots els contractes, els pressupostos, les factures, els resguards de dipòsit, tot en català. Les informacions necessàries, la rotulació interior i exterior, també en català. I també tots els contractes, les condicions generals, tots els documents que ens facin falta. I això ha avalat amb una última sentència del mes passat del Tribunal Constitucional, en el que el PP havia recorregut en el Codi de Consum de Catalunya un article i ens diu que és totalment constitucional que la gent pugui comprar i consumir en català a Catalunya.
Si veiem, doncs, potser alguna invitació de compra, alguna informació o algun rètol, això aquí hem de passar constància.
A l'Agència Catalana del Consum. O sigui, pot estar amb els idiomes que vulguem, però també en català, sempre. Per tant, vull dir, denunciar a l'Agència Catalana del Consum, en tot cas.
Doncs, Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, bé, moltíssimes gràcies per aquest repàs, potser, de temes, no?
Sí, que molt ràpid, però...
Molt ràpid, però que són bàsics,
sí, sí,
no?
Són temes bàsics de consum. És formació general de consum, i que després podríem anar entrant en temes molt concrets, però és una informació general.
Hem intentat donar aquestes pinzellades,
sí,
no?, perquè la gent doncs, conegui de més a prop aquests drets bàsics de les persones consumidores.
Exacte.
I si us heu quedat amb ganes de més, si voleu més informació, què heu de fer? Doncs teniu diverses fonts d'informació. La primera, importantíssima, la web de consum.gencat.cat, allà tot el que ens ha explicat la senyora Rivera ho trobareu detallat.
Es trobarà tot en allà.
El mateix codi de consum...
El mateix codi de consum, però és una cosa farragosa, però el poden trobar, estan allà.
Però també se'l poden descarregar.
Se'l poden descarregar i tota la informació i recomanacions pels consumidors.
També podeu fer a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum i al compte de Twitter, @consumcat. I aquesta aplicació de mòbil InfoConsum, que us la podeu baixar des dels vostres dispositius mòbils.
Exacte.
Si sou d'Android, al Google Play i a l'App Store, si sou d'iOS, d'iPhone, doncs amb aquestes facilitats sabeu a tots els drets bàsics de les persones consumidores. Moltíssimes gràcies. Ara sí.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, que vagi molt bé.
Bon dia.
Vinga, doncs nosaltres aquí a la Fórmula Estel continuem endavant. Ara ja de nou agafen doncs, aquí a la sintonia de Ràdio Estel regnes als companys de la Fórmula Lesant, que els tenim preparadíssims ja de nou perquè entrin i que us entretinguin moltíssim fins a les 11. Fins ara.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesant, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Si a casa vostra han aparegut humitats, poden generar al·lèrgies o empitjorar processos respiratoris. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat, amb laboratoris IMSD propis en contínua investigació. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al